Entre Músiques, un programa dirigit i realitzat per Antoni Salvador.
Hola, salutacions cordials, gràcies per sintonitzar COPE Menorca, gràcies per escoltar una vegada més el programa Entre Músiques. Entre Músiques, com sabeu, és una xerrada amb un convidat o convidada que ens arriba dels diversos mons que hi ha a Menorca, el món cultural, el món social, el món polític, el món esportiu. Avui tenim amb nosaltres un convidat que ens arriba del món cultural. Gràcies, Jordi Odri, per venir.
Bon, què tal?
Per estar aquí amb nosaltres.
Content d'estar aquí.
En Jordi Odri neix a Barcelona l'any 1950. Va venir a Menorca aproximadament l'any 1980-81. Ha estudiat a la Universitat de Barcelona. És un independent de la lluita antifranquista. Va formar part dels comitès de curs de diverses escoles i universitats, també de l'Assemblea de Catalunya. Escriu des de la seva adolescència. Ha participat també en bastantes obres teatrals, concretament en estrenat 8. De poesia també té 4 més 3 llibres compartits. Ha escrit relats curts, 2 els ha presentat en els premis de Diari Menorca. Ha fet treballs d'art conceptual i performance. Incursions musicals també n'ha fet en la seva trajectòria, amb el grup Maledet d'Amour, Noches Inolvidables, i d'una manera discreta diu, és actor que pot cantar. Evidentment, en Jordi és sobretot també actor i director. Ha participat en La Clota, amb el grup de teatre de l'Ateneu, en Surfeo Maonès, entre altres, i sobretot i principalment amb el grup Mo Teatre. Ha fet també diverses col·laboracions en treballs d'audiovisual i a la ràdio. Ha fet feines de veu i d'imatge a publicitat. Ha fet muntatges i coordinació d'espectacles, muntatges teatrals, musicals d'animació. A part, també ha fet xerrades sobre llibres o autors a diverses biblioteques, exclusivament per alumnes. Algunes reunions també sobre poesia i creativitat. Diu que surt cada dia a peu diàriament amb una caminada i un passeig.
Així és, sí.
Jordi, sí. Cada dia fas una voltatge.
Cada dia faig un petit passeig, uns dies que estic més animat, doncs bueno, això, que arribes a fer més quilòmetres, i els dies que no, com a mínim, aquest passeig per una mica obrir el cap, refrescar-te.
Això és el que anàvem a dir, necessites per, sí, per esport, o per salut, o per...
Per les dues coses. Jo crec que m'ha beneficiat en el tenir més temps ara, sortir cada matí o si no puc, doncs, de cap vespre, baratant, clar, d'estiu a hivern els horaris diferents, no? Més fred o menys fred, i sempre amb aquest sentit de xundir el cos, però també deixar anar la ment, que jo tinc una tendència a vegades a donar-li moltes voltes a les coses, i quan estic al camp, doncs, entre el cant dels pardals, el verd, el vent, l'aire...
Tu vius habitualment a l'ou avui en dia,
jo sí,
visc a l'ou. Que ets un amo de costa nord o de costa sud? O per on circules?
Jo un poc de tot, perquè durant molt de temps he estat molt per Fornells els estius, ara ja no tant, i m'agrada anar a la mà, a la platja, no sols, també m'agrada anar amb barca, però, i llavors el més a prop és anar a Son Bou, que és aquest arenal gran. El que passa és que hi solc anar molt prest al matí.
Quan... He vist fotos teues que has presentat en el Facebook, sí, sempre amb una reflexió, sí, amb unes imatges molt sutils, o sigui...
Sí. Quan és a l'estiu, jo hi vaig a les 8 i a les 10, quan comença a arribar la gent, me'n vaig. O sigui que jo aquesta cosa que molta gent es queixa de que el turisme, jo no ho not gaire, perquè hi som en Suso, el pianista que ara també viu a l'O, en Suso.
Vas acompanyat?
No, ens trobem allà amb en Suso i també amb en Roman Jovernau, un metge. Bueno, som com unes 4 persones que, més, com que anem a la nostra, just m'ho saludem un poc i a lo millor al moment de partir una petita xerradeta, però anem a fer...
Però a Son Bou hi vas, direm, en cotxe i pues allà
sí,
a voltes,
sí,
no?
Sí, sí.
Mm. Jordi diu que a seu hi havia un piano que era de lloguer, eh?
Sí.
I que per a Elisa de Beethoven era una, sí, una música que sonava.
Aquest és un record preciós que jo tinc de sempre de la meva mare, que la meva mare va aprendre a tocar el piano de molt petita, diuen, jo no, però deien que la professora que li ensenyava, com que tenia 4 anys quan van començar a tocar, li havia de pitjar la professora els pedals perquè ella no arribava. La meva mare deia que el primer que va tocar va ser a l'Uruguai, guai,
no.
I després va entrar molt la música clàssica. I una cosa, quan ella tenia una estona s'asseia a tocar i era molt xulo perquè estava potser jugant, ja saps, els indis o les tonteries i tal, i de cop senties allà de fons la mare, i per a Elisa era una de les peces que m'ha quedat molt gravada, que ella solia...
Jordi, tocar. Dins la teua biografia curta que he llegit, no m'he posat on vas néixer, direm si tenia germans,
sí,
vull dir,
jo tinc,
un poc...
Sí, mira,
on neixes?
Jo neixo a la maternitat de Barcelona, vaig néixer a Barcelona, i vivíem amb la meva família a la Gran Via de Barcelona, a prop de la plaça de Tetuán, per situar-nos en algun lloc, que a la plaça de Tetuán de Barcelona ho vull explicar perquè hi ha un, si algun dia hi aneu, veureu que hi ha dues palmeres bessones que estan aferrades i són grosses. Aquesta és la pàtria d'en Jordi. Jo, això és el que més em recorda un sentiment de pertenença, no? Aquelles palmeres, si us hi fixeu i aneu algun dia, veureu que estan per dins gastades d'una banda i de l'altra. Jo i altres jovenets com jo posàvem els peus una banda i l'esquena a l'altra, pujàvem per allà, grimpàvem i miràvem el paisatge imaginant, doncs,
imagina't. O sigui que encara estan vives les palmeres,
encara
hi
són,
o sigui, quan vas a Barcelona fas una visita,
sí, sí, sol que anar i sol tocar per allà on passava l'esquena i els peus, i on jo mirant, doncs, cap a l'Arc de Triomf, per exemple, sabent que allà hi havia el mar, doncs ja somiàvem paraïsos d'illes amb salvatges i de, bueno, pirates, tot el que vulguis, no? Allà somiàvem de tot.
I germans?
Sí, tinc una germana molt a prop meu, 20 mesos, o sigui, pràcticament la diferència és molt poca, amb la que mantenim encara una bona relació per telèfon. Ella viu a Sant Cugat, i allà vivíem, a la zona aquesta de plaça Tetuán, que era el lloc de joc. En aquells temps en què encara podies jugar al carrer, no molt, jo tenia amics que no, però
clar, a Barcelona no, sí, és com aquí, sí, aquí sí que jugàvem al carrer.
Sí. Jo tenia la sort de tenir la plaça de Tetuán i uns pares que eren molt liberals, perquè, bueno, eren així també ells, venien de la zona de la plaça del Pi, de barri, eren gent que ja els agradava tenir al carrer, i feien una cosa que avui en dia els pares diuen tot el contrari. O sigui, a mi em deien, tu vas fins al semàfor o fins al lloc de passar i li demanes a una persona gran que et doni la mà i et passi.
Per creuar.
I et creuaven, i després et creuava una altra i tal, i era una cosa. Avui en dia el contrari, no? Avui en dia diuen, si se t'acosta una persona gran, fuig, no? Llavors era una ciutat on allò no, molt més fàcil. Ah, aquí el tenim.
Aquí el tenim. És que teníem un problema tècnic fa una estona amb aquesta peça. Bueno, això,
Sí. Això és una anècdota també divertida, d'això, de les músiques que ens atreveixen a la vida. Quan, primer de tot, a casa hi havia una gramola, que era una gramola d'aquestes amb una maneta, no?, que s'obria la tapa i la tapa feia d'altaveu, i jo era molt petit i a mi em posaven damunt d'un banquet i era el que donava la maneta de la gramola.
Sí, allò tenia corda per una estona.
Això mateix, per una estona. Això em deien, com que era una mica amenaces, mon pare em deia, el moment de canviar el toc de discurs, no canvies, no toquis res, que hi havia aquelles agulles...
Qui pesava? passava molt.
Passava molt i tal. No, no, tu només...
Jo els hi deia llauradores.
Això mateix, doncs, sí, sí. Sí que ho eren. I llavors jo li donava la maneta i llavors allò era més bé doncs, boleros i tangos, que el meu pare era molt aficionat i li agradava molt Carlos Gardel, i feien petites festes a casa dels amics, i llavors allà ja ves en Jordi pim, pim, amb la maneta, que de tant en tant m'encantava, perquè sempre he estat molt mirador, sempre miro molt, sempre és una cosa...
Observa't les coses...
Sí, i clar, de cop em distrem mirant com estaven ballant, i la feia... I mon pare, la maneta, i tal. I més tard, amb aquesta música de la Belén i el Xavier Cugat que estàvem escoltant, va ser quan ja va entrar un d'aquells... tocadiscos, que eren tocadisco i ràdio, uns mobles,
sí,
que hi havia.
Mobles
i,
més grossos.
Sí, això mateix, que era, tant, sí. Bueno, que ja era com una, cosa, ja era, una cosa moderna.
Els microsurcos, que deia, mateix, d'aquella època.
Sí, sí. I llavors doncs, va entrar amb aquesta música. De,
bueno, i aquí tenim una música suau. Peça clau, dius.
Aquestes variacions,
sí, són...
Goldberg, que són una meravella i que molt poca gent les pot tocar. Durant molt de temps no les podia tocar ningú, i perquè, bueno, perquè són complicades. Glenn Gould, que tenia aquesta fama d'home una mica boig i una mica excèntric, va ser el que va fer una gravació magnífica. I jo, dintre del món del clàssic, que, bueno, que també el visitava molt, sí, ja per aquesta cosa de les coses que tocava la mare i, bueno, i per els discs que hi havia, que també hi havia discos de pedra de clàssic, clar, aquesta ha estat doncs, una peça que m'ha fascinat molt.
Sí, perquè aquesta, diran, bueno, que sóc sària, que és molt, molt tranquil·la, sí, però també hi ha altres moments.
Sí, no, no, té moments com intensos, aquest, sí.
Tu, quan estàs a Barcelona, decideixes venir cap aquí? Veniu sa família? Vens tot sol?
No, vinc jo tot sol.
Amb quina edat tenies? O sigui...
Jo, doncs, devia tenir uns 30 o 31 anys.
Ja havies fet sa mili?
Sí.
Bueno, no sé si la vas fer.
Sí, bueno, la vaig fer al manicomi, però bueno, això és una altra història més llarga. Una història de... Bueno, no, en aquells moments jo preferia fer altres coses i bueno... va anar per una altra banda, però bueno, sí, ja ho tenia fet, tenia feina, i jo vaig demanar trasllat de la meva feina a Menorca perquè tenia interès per fer-ho, i l'interès ve per coses variades. Una, perquè me'n vaig donar compte que ja no estava traient el fruit que es treu a la gran ciutat. També tenia amics que vivien aquí i havia vingut ja unes quantes vegades i m'agradava, i també vaig fer un d'aquests viatges que feien a Orient, vaig estar per Índia i tal, un viatge llarg de 3 mesos, i vaig pensar, allà vaig pensar que portar una vida més tranquil·la i més natural estaria bé. La meva idea innocent era, faré un parell o 3 d'anys a Menorca. Ara actualment sóc un menorquí que va néixer a Barcelona perquè he viscut més temps a Menorca del que he viscut a Barcelona.
Bé, no sé si ho saps, però jo també som nascut a Barcelona.
Ah, mira, no ho sabia, no.
Sí, el carrer Berlín.
Ah, o sigui, home, sí, a Sants.
Ah, sí. Jo vaig venir quan tenia 5 anys, i també duc més anys aquí.
Sí,
jo en tenc 72,
sí, bueno,
o sigui que jo...
Quasi tenim els mateixos, jo te guanyo d'un.
Sí, jo normalment no ho dic mai, ni que sóc de Barcelona. En
bueno,
general,
clar, perquè...
sempre dic que sóc d'aquí, perquè sempre he estat aquí. La feina que vas fer a Menorca, fins que te vaig jubilar, la
sí,
feina teua, quina ha estat?
La feina tenia relació amb sanitat, sempre, i aquí concretament a l'hospital, de diferents feines. L'últim període de temps era la programació quirúrgica de l'Hospital Mateu Orfila, que era, bueno, pues, coordinar totes les coses, malalt, metge, quiròfan...
Però era una feina administrativa.
I material, feina administrativa.
O sigui, no,
sí, sí.
No sanitària, diria.
Feina administrativa, no, jo no era sanitari, tot i que jo vaig estudiar medicina uns quants anys, fins que, afortunadament, per la humanitat, vaig pensar que no, era el que, no era el que em convenia no fer, i, però vull dir, vaig estudiar fins a, tercer curs, vull dir que vaig estar bastant de temps a la universitat. Working all day, and the sun don't shine, trying to get by,
and I'm just killing time. Bueno, un Roy Orbison.
Roy Orbison, sí, sí.
No és un habitual, però és realment és important dins
sí.
La música.
Bueno, és una figura estranya, especial, un baladista de rock and roll de primer terme, que tenia un defecte en aquells moments pel públic juvenil, que no era guapo. Duia ulleres, era més d'això, i en canvi pues, era un...
Sí, duia ulleres i normalment fosques.
Sí, unes ulleres fosques, sí. Era més bé retret i tal, però tenia una veu preciosa i era hi ha moltíssimes cançons boníssimes. Que això, mira, em remet molt, que abans parlàvem de la meva germana. La meva germana, al ser una mica més gran, jo ja tot el que va ser el món del rock and roll, l'Elvis i del Richard, tot això, i el Roy Orbison com a baladista, que llavors era allò, fèiem allò que els madrilenys en deien un guateque, i a casa en deien festa particular, que els meus pares anaven sí. A una punta de la
no,
casa.
Aquí també s'havia dit guateque, eh? Guateque, aquí s'havia emprat la paraula guateque, no sé.
No, perquè mira, allà ve això, una festa particular, o potser era la meva família.
No, aquest és un balerista que dius tu, i això ja és molt més heavy. Bueno, heavy, va ser heavy en aquest moment.
My generation.
Vull enllaçar, diríem, aquesta música més així, perquè, clar, quan tu formes part d'aquell grup musical...
Sí, es val a dir d'amor.
Es val a dir d'amor. Perquè l'altre, què era?
L'altre ens vam transformar, i quasi va ser una cosa teatral, amb un grup de verbena, però vull dir una mica...
Vull dir, el tipus de música que fèieu amb aquest grup?
Amb aquest grup era bueno, doncs mira, des d'alguna cosa de música italiana, no sé,
sí.
Adamo, cançons del Sirex, jo què sé, saps? Una mica,
sí, no era
aquest tipus
de música.
Mentre els Maladí d'Amor sí que era una música una mica més propera, més cap enllà, que estàvem dintre del que es deia el moviment punk, perquè jo no sé cantar, o sigui, es va acabar el punk i es va acabar la carrera del Jordi com a cantant, no?
Et dirà, amb aquest grup jo no l'he conegut, en aquest grup aquí a Ciutadella troc que no va actuar quasi mai.
Sí, vam actuar sí? unes quantes vegades. Solíem, mira, estàvem bastant en contacte amb el Ja t'ho diré, i moltes vegades ens havíem trobat doncs venint aquí, talonejant-los o en els bars del port, i també al contrari, vull dir, a vegades havíem coincidit que tocaven ells a la banda de Mo, i llavors, bueno, ells ens talonejaven.
Perquè els altres membres eren de Mo, tots?
Sí, sí, tothom era. Un era l'Eduardo Jorquera, que després durant molts anys ha estat amb coses, ja saps, de so i de tot això. Un altre era un grup molt curiós, que en Miquel Plana, el gran cantant.
Aquest sí que era un gran rockero que encara canta.
És un gran, i era una cosa curiosa, ell sempre el defineix i l'explicava molt bé, que deia, era un grup estrany. Diu, jo que sóc cantant tocava la bateria, o sigui, Miquel Plana tocava la bateria.
Era un grup estrany, és que ja comença a ser estrany el nom, perquè és Maladiet, que vol dir Maladiet.
Sí, bueno, era malaltia d'amor, que era com que estàvem amb el punk, que s'ho prengui cadascú per on vulgui, com una malaltia venèrea o com una malaltia del cor, cadascú s'ho podia prendre com vulgués. I després hi havia Nedo, que era un tècnic, que era el que tocava la guitarra, un guitarrista fantàstic, que era el que tocava el baix, que ja és mort, en Txec, i un temps, al principi un temps molt curt, hi havia un segon guitarrista que es deia Javier Aguirre i que és germà de la Aguirre.
Quina Aguirre? L'Esperança?
L'Esperança,
sí.
Estava aquí, sí, era molt curiosa. Era molt curiosa. Que estava per aquí, jo crec que ell, amb alguna cosa, no sé si era delegat de turisme, era molt jove, però estava aquí, bueno, amb un d'aquests endolls
sí.
de les famílies mones. Però bueno, un bon tipus.
Sí. A la teua vida entra una mica el flamenc.
Sí.
Allà arribaran les guitarres, que és molt bé.
Eh? En Manuel era un guitarrista.
Sí. Aquest grup, l'Ole Manuel, la veritat és que va estar molt, molt de moda i va ser molt potent d'anys 80-90.
Sí, sí.
I després va desaparèixer el grup, sí. Bé, es va morir, em sembla. Sí, sí. Sí.
D'alguna manera, curiosament, perquè a casa sí. la relació no. amb el flamenc era zero. Més bé, inclús hi havia alguns membres de la família que deien ai, que li fa mal la panxa, allò, aquelles bromes que se solia fer, i en canvi a mi sempre havia sentit com una certa atracció. Quan apareix la Lola i el Manuel, que és molt fàcil, que és un flamenc, diguem, més sí. fàcil, i entrem molta gent de la nostra generació, que a més es va establir una línia de viatges, que jo el vaig fer d'una vegada, entre Sevilla i Barcelona, bastant vinculada en el món de la música i dels dibuixants de TVOs underground, no? I a poc a poc doncs, hi vaig anar entrant i després m'he fet... No sóc entès de cap de les músiques de les que parlem, però sí aficionat no, i m'agrada.
El que passa que, direm, com tu dius, ets una persona eclèctica, t'agraden tots els estils musicals, amb tota la música, si li dones una oportunitat, qualsevol és bona.
Fins i tot l'estil de música que un menys li agrada, si sent els millors... d'aquella música.
Ah, exacte. Jo estic totalment d'acord. Totalment d'acord.
Mira, a mi la música, jo que sé, disco no m'agrada molt, però bueno, tant tu.
N'hi ha alguna que sí.
N'hi ha que són bones, no? Llavors em va passar això, i llavors em vaig enganxar, doncs, Camarón, Carmen Linares, bueno, Paco de Lucía, Manos Sanlúcar, tots, i ara ja fins i tot, de tant en tant, vaig més enrere i sento pues, la Niña de los Peines...
Sí, no, bueno, és normal anar per enrere sí, i recuperar les músiques més antigues perquè n'hi ha hagut de molta qualitat.
Clar, i veure d'on ve tot.
I d'on ve. I tu, França, també, una relació amb França?
Sí. Uf,
fa poc ets estat de viatge.
Sí, he estat per París.
Aquí a París.
És que era... A casa érem francòfons, d'alguna manera, no? Que en aquell temps era bastant normal.
Sí.
Era més normal estudiar francès que anglès.
Tots vam estudiar, jo també, a batxiller, francès.
Francès, sí. Accrocher
ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garde. En Charles Aznavour la canta també en espanyol, però l'he dit en francès.
Sí. La bohème. Bueno, Aznavour és un altre monstre que a més també és d'aquestes coses que França va ser durant molt de temps i en aquell temps recollidor de molta gent perquè era armeni l'Aznavour. Aznavour era armeni, país que ja ni existeix i un poble que sí. quasi està desfet, en fi, motius d'interès.
Massacrat per turcs, ho hem de dir clarament.
Exactament, massacrats per Turquia. I n'hi havia molts, perquè també el George Moustaki, que era molt famós, però que ja era famós perquè ja havia fet cançons per la Piaf, que és d'origen grec, etc.
Sí.
No? Era aquesta cosa d'absorbir moltíssima gent que estaven en situacions difícils i que llavors s'exiliaven.
La teua bona, diríem, entre cometes, artística, perquè clar, tu tens taules... no només com a actor, presentador, tens moltes facetes que aniran xerrant. Quan te comença a moure aquesta inquietud?
Jo, de molt jovenet, havia estat, encara que en poc temps, però mantinc encara relació amb ells, ara que ressusciten moltes coses quan et fas gran, amb un grup escolta del Clot, perquè tenia un amic que hi era, i hi vaig anar. I allà, en aquest grup, es feien teatres, uns petits simulacres teatrals i tal, que ara fa poc me'n van enviar unes fotos molt divertides que jo tenia, devia tenir 12 anys o així, amb una perruca feta d'un fregall.
Sí, clar, no hi havia mitjans econòmics, zero.
De muntar el cap, i jo feia, no en recordo, és que me'n recordo això, Ofelia de Nilo, quan orillas del Nilo tu rostro veo brillar a la luz de la
sestera. I vas començar a fer representacions.
Sí, vam començar a fer una mica de teatre i acostar-me al món del teatre, i sempre lligat al fet de que jo sempre escrivia amb més bon gust o menys, però sí que feia una espècie de dietaris. Després vam tenir un altre grup d'amics amb què ens llegíem els uns als altres i tot això, sí, durant molt de temps. I aquí i la qüestió teatral va néixer una mica, sí, al voltant d'aquestes coses.
Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint...
Bueno, tu ho presentes sempre com a antifranquista, sí. I bueno,
és que... sí, clar, i aquest era un dels grans suports
nostres,
el Raimon i Pi de la Serra i la bellesa de l'Ovidi Montlló,
sí,
no?
Perquè tu, clar, ets una persona que molt compromesa políticament, sense haver estat, em sembla, cap càrrec públic.
No he estat mai a cap càrrec públic, ni tampoc he militat a cap
partit
polític.
Però se te troba amb actes, per exemple, jo record que quan hi ha qualsevol cosa relacionada amb la república, tu sols col·laborar amb...
Perquè... clar, jo vinc d'una família d'allò que se'n deia de desafectes que no és desafectes al règimen, no? Que llavors no és ni que ho volguessin ser, és que ho eres encara que no volguessis. El meu pare, mesquinet, que era fill de viuda i no li corresponia a la guerra, va anar perquè creia que s'havia de defensar la república, i pobre, es va tirar els 3 anys al front, els 3 anys allà davant. O sigui que tot allò que va passar al darrere ho va viure molt poc, ho va viure en tornar, que fins i tot el van condemnar al tornar de França, perquè es va exiliar, va passar la frontera que ja s'acabava tot, va estar a les platges de França, en fi, tota aquesta història de l'exili francès, i quan va retornar el van condemnar a mort. Després li van llevar perquè a través, bueno, sempre hi havia algú d'una parròquia o tal que van ajudar-lo, i bueno, es va demostrar que si estava al front no podia haver comès actes, diguem-ne, dels que van passar.
Mon pare també estava condemnat a mort, va fer 4 anys de presó a la Model, o sigui que això era el normal.
Això per el que vam passar. Clar, el meu pare també va tenir, es van casar, que ell ja era una mica més gran, perquè, clar, les possibilitats de trobar feina quan eres desafecte eren molt grans. I això no és, vull dir, no m'estic queixant ni ben patir res, perquè els meus pares eren tan alegres que ja et dic, és jo amb el temps que m'he donat compte que el piano anava i venia, doncs quan hi havia, quan anava més flac, doncs no n'hi havia, i quan hi havia això, i moltes coses, i una vegada recordo, mira, explicaré una anècdota, hi van haver unes famoses riades, que va quedar molta gent sense cases, etc, etc, i tal, i fent una crida des de la ràdio, des d'aquest mitjà que tant ens arriba a tots, no? I van dir que, bueno, que es portés el que pogués, i nosaltres teníem un llit turc, que es deia abans una cama turca, aquelles plegables, el matalàs, no sé què, bueno, abrics i tal. I jo recordo l'hivern, de cop, jo, clar, m'havia quedat sense abric, i li deia a meu pare, anàvem pel carrer, érem molt animats i molt divertits, i dic, tinc fred. Diu, no em fa de fred, Jordi. Diu, treu el pit, home, no passa res, no em fa de fred i tal. Bueno, perquè havíem fet aquesta cosa que ens va agafar l'atac de que aquella gent no tenien res.
I
vam donar coses, doncs, que fins i tot...
Clar, i ell veia un home positiu i t'ha de dir...
No passa res, home, endavant, sí. També la mort del meu avi, del part de la mare... fèiem la broma a casa que el meu pare l'havia matat, que no és veritat, però, ai, tal, que no puc, no, home, no, sortim, anem a fer un passeig, home, endavant, i aquell pobre després va tornar, que ja estava molt, molt fotut, i va tornar a casa, i ja, bueno, després, pues, ja, en una setmana o 10 dies es va morir, però bueno, i eren això, sempre animosos, i mai, per exemple, no, jo el concepte de doblers com que tampoc no en tocava mai, perquè com eren petits no en tocaven perquè no n'hi havia, mai ens van fer sentir si n'hi havia o si no n'hi havia. La meva mare s'apanyava, fèiem, recordo que era la reina de les patates, feia fer patates de totes les maneres possibles. Va, allà aquests que venien instruments al carrer, al carrer Palai, que hi havia els magatzems, hi havia sempre homes que venien coses estranyes, i era com una cosa que pelava patates i després les treien, feia bolles amb l'altre, i un dia tira buixons, un altre bolles, i venga, i menjaven patates, i sempre era una alegria.
Bueno, era econòmic i bueno,
sí, era, i era l'alegria de viure, vull dir que no.
No, stanotte amore non ho più pensato a te.
Anat a França, anem a Itàlia.
Anem a Itàlia, perquè així com ara, bueno, tu saps, el mercat ha quedat molt, no?, entre Anglaterra i Estats Units, sobretot Estats Units, i la música en anglès, que a més fins i tot, bueno, vas a Eurovisió i resulta que l'únic país que no està, que no està a Europa actualment, doncs quasi tothom vol cantar en l'idioma d'ells, no? Abandonat. Llavors hi havia aquesta influència de la música francesa, de la música italiana magnífica, a més, que eren les músiques amb les que ballàvem, ens enamoràvem i ens passaven moltes coses. També música d'aquí, la música espanyola, etc. No sé, vull dir, hi havia aquests mercats de música que ara alguns estan ressuscitant, una mica música espanyola, una mica també la música catalana després de lo del rock català. Bueno, ara torna a estar en marxa, una mica, bueno, subsistint contra aquesta cosa, contra aquesta cosa, que també és molt bona música, magnífica, no? Però que sembla que no n'hi ha
una altra. Que sembla que no n'hi ha altra. Perquè, clar, el que dius tu de la música catalana, hi va haver una època en què, diríem, hi havia la rumba catalana.
Sí, va.
Por la esquina del viejo barrio.
Sí, això és l'Orquestra Plateria.
Gato Pérez.
És el gato, és la versió del gato.
Bé, bueno, és igual.
No, però és igual.
Més o menys.
No, perquè a més, mira,
és que Pedro el Navaja la toquen tots.
Tots. Jo era superfan i no puc dir amic, però sí molt conegut del gato, que havíem acabat moltes vegades. Jo, clar, ell treballava de nit i tal, llavors el anava a sentir i acabàvem a la boqueria berenant, primer amb el Pinocho, i que és un localet que hi havia allà, i clar, jo d'allà me n'anava a fer feina moltes vegades, feia nit seca i després havia de dormir per la tarda, me n'anava a fer feina,
sí.
I ell, bueno, contrari, tenim
aquest tal recic. Vegada allò de posar-te aquesta t'hagués posat aquesta, diríem, segurament hagués identificat més el Gato Pérez, però en Pedro Navaja, com que és molt coneguda,
sí.
Aquesta, Gitanitos y Morenos.
Gitanitos y Morenos són los reyes del compàs.
Exacte.
Sí. I clar, tot això també ve dels gitanos, sobretot de Gràcia, i dels gitanos de Sants, però sobretot dels de Gràcia, en Peret.
Amb en Peret.
En Peret, que era...
Jordi, tu direm que la teua activitat és bastant notable, o sigui... no només des de quan feies feina, sinó posteriorment, després de jubilat-te,
sí.
Participes en moltes coses, en poesia, en xerrar per ràdio, i sobretot teatre. Vull dir, el teatre el tens molt arrelat, sobretot amb el grup de Moteatre, que dèiem, sí. I, bueno, com el veus en el món del teatre aquí a Menorca?
Bueno, a Menorca jo crec que està d'una manera bastant intensa, hi ha grups de gent que fa coses molt bones. Bé, jo no vull dir molts noms, però sí que vull dir que tinc una profunda admiració per una persona d'aquí de Ciutadella que sempre mantenint-se en el món amateur fa coses magnífiques, que és la Mari Genestà. Jo tinc una gran admiració perquè té un concepte teatral molt bo i té molt bon gust. I amb ella hi afegeixo tots els grups en què ella ha estat i que han anat amb ella i que han funcionat molts, i amb molts d'ells he tingut el gust de treballar, perquè una cosa que vam intentar des de Moteatre i això és treballar amb gent d'on sigui. Sí, per exemple, l'última obra que hem estat fent i que ara estem pendents, aviam si el 2025, perquè a més vas oferir una cosa i et diuen sí, a meitat del 2025
està lliure.
Consideré, jo els diré, bueno, si estic viu, vindré, si estic viu, vindré, sí. No?
Com hem fet sí, amb... perquè per cert, vas estar...
Sí.
Fa tres anys, un poc apretadet.
Sí, vaig estar bastant apretadet, vaig estar en coma, que això també et dona una altra visió del món i de les coses, no? De la importància que tenen algunes coses i de les que no en tenen gens. Doncs jo, per exemple, la darrera l'hem fet amb en Joan Taltavull, que
has fet ja dues o tres coses.
La tercera. Aquesta és la tercera perquè vam quedar, diu bueno, no sigui cas que te'n vagis, diu, i acabem de fer doncs un triangle, no els tres. I aquesta darrera, que era una obra escrita per mi, doncs l'hem feta i la tenim en marxa amb en Joan, que és una persona en el món de produir coses magnífica, un ballarí excel·lent i un actor de dalt de tot, amb el que m'entenc moltíssim i que també, mira, li faig un petit homenatge. Sting també, això, un personatge eclèctic que ha passat per moltes coses, que comença amb un punt una mica suau però amb la música punky i acaba doncs fent coses com aquesta tan preciosa, contactes amb el món del jazz.
Amb el que xerràvem de teatre, jo crec que encara hi ha pendent molt a Menorca el fet de que, per exemple, les companyies, en aquest cas les que tu més has estat, de Mo, etc., venguin a Ciutadella i a vegades al revés. O sigui, la Mari Genestà, per exemple, fa poc va fer una obra en els principals, Conte de l'hivern,
sí, Conte de Nadal.
Conte de Nadal, és el que es deia. Vull dir, però això costa molt, sí, dins Menorca, sí, que en moviment.
No sé per què, perquè a més ja parlem d'aquests grups que són els nostres, però vull dir, hi ha molts de grups, hi ha molta gent jove, a més hi ha un moviment en el que em felicito, que hi ha un gran moviment de gent que tant la part de Llevant com a Ponent estan estudiant, es formen i ja són joves, que per exemple jo ara amb els últims que vaig tenir contacte per treballar una obra, per donar un cop de mà a la direcció d'una obra, aquests al·lots ja l'any que ve uns van a Madrid, els altres a Barcelona, els altres allà a Palma, tots van a l'Institut de Teatre per formar-se. O sigui, estem davant d'una generació formada i alguns més madurets ja també han passat per això i són gent que té formació i que saben el que es fan en les dificultats econòmiques que representa estar i viure aquí, molts d'ells fent coses. Clar, bueno, jo també en feia una altra, jo tenia una feina que no tenia que veure amb la part artística, però altres fan feines de la part artística, però diguem-ne, moltes vegades explotats per persones que no tenen, que, bueno, això mateix, no? Que els exploten per fer coses, perquè clar, si has de viure d'això, a part de donar classes, que és una de les sortides, sí. Però tampoc tothom pot donar classes, aquestes coses petites a bars, no sé què i tal, a vegades estan molt mal pagades i fan baixar el nivell, perquè clar, un no es pot preparar tan bé com convindria a vegades, no? Però ja et dic, hi ha molta gent bona, moltíssima gent bona. Bueno, jo també vull fer un doble homenatge a dues persones que per mi han estat fonamentals. Va ser tot el període de la Clota amb en Vitus Fernández, no? Que, bueno, no cal que ho digui jo qui és en Vitus, que tothom ho sap. I una altra, la gran sort va ser trobar-me amb la Matilde Muñiz, que venia a Menorca a retirar-se, i ara que aquest any passat ha sortit a la pel·lícula aquesta sobre la vida de com es diu? de l'humorista
d'Eugenio,
sí.
Saben aquel?
Això, el Saben aquel, fent de la mare de l'Eugenio, sí,
sí. El vaig veure, sí.
Aquesta s'havia de retirar, i no es retira mai. I va ser, clar, jo que venia d'una mica del teatre de text i ella, en canvi, venia del teatre de figuració, sí, de carrer, d'objectes i tot això, clar, bueno, almenys jo m'he enriquit molt amb ella. Ella suposo que també alguna cosa
una... I Bachona, una música de Lawrence d'Aràbia,
sí, sí,
que l'he posada perquè, clar, més que res perquè tu també ets molt cinèfil, mires, vas al cine, mires pel·lícules,
sí,
és una de les teves aficions. Però també me vas posar que també ara dones molta cara en el cinema, o sigui, fas... Et sortit o algun
sí,
curt?
Sí, bueno,
faig
alguna cosa, alguna coseta. Moltes vegades, sobretot fins ara, no com el cas de la Matilde, que ja ha anat al cine de veritat, però sí amb gent que comença, que està a l'institut, que necessiten... Jo l'únic que els dic, si he de passar més d'un dia... si hi ha un llit només que sigui pel iaio, no, i bueno, i sí, això, vull dir, cobrir les coses mínimes quan la gent està començant, doncs hem d'ajudar-los i hem de fer, sí, algunes coses he fet i fins i tot.
I després el món de la poesia també he estat sempre fent recites, vull dir, recites bé, en saps, vull dir, igual que bueno, declamar,
sí, no? Bé, això és unes coses van lligades amb les altres, és com a vegades que tu deies abans presentar actes,
sí, presentar llibres,
sí, per mi és còmode i fàcil, no? Com que a més sempre he escrit i ja, bueno, tothom sap que aquí hi ha grans animadors, bueno, grans poetes grandiosos i al mateix temps animadors culturals, i llavors jo estic lligat, no els agrada que ho digui, però jo sempre ho dic, jo vaig una mica de cul de bòtil perquè ells són molt bons i jo, com deia la mare d'un amic meu, tu també hi ets.
Tu també hi ets. Molt bé, Jordi, hem passat els 41 minuts, passa volant. No sembla que hem d'acabar, perquè clar, jo tenia aquí pensat, com que tu m'havies posat unes músiques per diferents estats que tenies, dolor, amor, innocència, etc. Bueno, ara he posat aquesta que és de la consciència,
s'imagina. Sí.
No sembla quina música hem d'acabar, si hem d'acabar amb la innocència de la... Voi Schiappetti.
Sí, mira, així com que no hem sentit res de música d'òpera.
De Mozart, que tenia algunes coses, però és que no dona més, Gràcies per haver vingut.
Encantat, ha sigut un gust. I a més, vull aprofitar per dir que gràcies a tu que mantens la història del teatre i d'actes i de moltes coses que passen, i que algun dia igual s'haurà de fer un arxiu de veritat amb tot, no, vull dir, ser un mantenedor de la cultura és d'alguna manera estar-hi dins.
Va, gràcies Jordi, gràcies. Bueno, fins a pròxima,
I tant, quan tu vulguis. Senza volere, palpito tremo, senza sapere.
Dios.